Canvi de discurs de la directiva del Barça. Potser, diuen, no cal vendre Samuel Eto'o. Decisió molt simptomàtica del club sobre un jugador que fa molt poc temps que el tècnic Pep Guardiola va declarar transferible. Avui, en una junta directiva on estaven pendents de la data de l'assemblea de compromissaris i del nom dels nous directius del club, una altra notícia ens ha cridat l'atenció. Xavi Campos, bona tarda.
Bona tarda, Xavi.
Quins arguments donen des del Barça aquest canvi de discurs i el fet que Samuel Eto'o ara sí compti pel club?
De moment no és una decisió en ferm, és només una possibilitat. Hi ha diversos arguments, ara els expliquem, però el més significatiu és que la frase Samuel Eto'o no entra en els plans del Barça pot haver passat a la història. De moment, reitero, és una possibilitat, no una decisió en ferm, tancada i definida. De moment només és una opció que en els últims dies han posat sobre la taula els tècnics del Barça. Insisteixo, els tècnics del Barça, no és un caprici del president. Els arguments són tres, bàsicament. El primer, que els tècnics valoren la bona predisposició per la feina que ha mostrat Samuel Eto'o els primers dies de la pretemporada i el veuen un jugador recuperable. El segon, la dificultat per trobar un equip disposat a pagar un traspàs important, 30 milions d'euros, i assumir una fitxa difícil d'assumir, en aquest cas entre 8 i 10 milions d'euros per temporada. I el tercer argument, la dificultat per trobar un recanvi de garanties, un altre nou, un altre davanter que supleixi la sortida d'un Eto'o recuperat, tant física com anímicament, que és el que sospiten que s'han trobat amb el camerunès els tècnics després dels primers dies de pretemporada. El canvi de tendència respecte a Samuel Eto'o l'ha verbalitzat el president Joan Laporta fa només una estona.
El caso de Samuel tampoco entiendo que en el sentido de cambio de ciclo sea irreversible. No lo veo un tema que sea definitivo. Creo que requiere un estudio en profundidad, porque además también ha venido motivado todo ello porque entiendo que la recuperación anímica, física y deportiva de Samuel marcará mucho también la decisión final sobre esta cuestión.
Hem d'insistir que la recuperació, aquesta possible recuperació de Samuel Eto'o per al Barça, no és una decisió ferma que sigui presa, només una possibilitat que ara sí contemplen els tècnics del Barça.
És una possibilitat, això no vol dir que Samuel Eto'o doncs, el venguin d'aquí a breu temps, però almenys sí que hi ha hagut un canvi de mentalitat en aquest cas del club i ara Eto'o no és transferible sí o sí, sinó que hi ha la possibilitat també que el jugador camerunès faci la temporada amb el Futbol Club Barcelona. El que sí que tenen clar la junta directiva del Barça, en aquest cas el club, és la seva posició respecte a la possibilitat que Leo Messi jugui amb l'Argentina als Jocs Olímpics de Pequín.
No volen que això passi perquè el volen tenir per la prèvia de la Champions i que faci una pretemporada sencera. El Barça, en fi, que segueix sense cedir en aquesta equació, espera la decisió de demà dimarts, del comitè de l'Estatut del Jugador de la FIFA, que preveu el Barça serà contrari als seus interessos, però Messi seguirà amb l'equip i marxarà a Florència i marxarà als Estats Units. El viatge és dimecres i dura més d'una setmana perquè el Barça, com expliquem des de la setmana passada, portarà aquest cas Messi al TAS.
Estem, doncs, en el dret de tutelar els nostres interessos davant del tribunal, el tribunal de l'esport. En aquest sentit, és un tribunal arbitral que té seu a Suïssa i que doncs, nosaltres farem valdre els nostres drets davant del Tribunal Arbitral de l'Esport.
I el TAS té una setmana de termini per decidir i per això, mentre no arribi aquesta decisió definitiva, el Barça seguirà tenint sota la seva disciplina Leo Messi.
El Barça que no cedeix i que vol que Leo Messi estigui en tota la pretemporada amb l'equip, també volen que pugui jugar o que estigui a disposició de Pep Guardiola per la prèvia de la Champions, tampoc cedeixen des d'Argentina. De fet, el seleccionador argentí pensa en els Jocs Olímpics i pensa en Leo Messi com un dels seus jugadors, segurament dels jugadors referents d'aquesta selecció argentina que aspira a l'or en aquests Jocs Olímpics de Pequín. Vegem què en diuen des d'allà. Anem a l'Argentina. Saludem al corresponsal de Catalunya Ràdio l'Amèrica Llatina, Joan Biosca. Bona tarda.
Hola, bona tarda. La selecció argentina es prepara a fons pels Jocs Olímpics en un estatge previ al Japó, on té previst disputar-hi un amistós en les properes hores amb l'absència de Messi, a qui els membres de la delegació albiceleste esperen amb candelera atletes. Els argentins senten que la FIFA els donarà sí o sí la raó i que al final es farà justícia cap al seu cantó. El tècnic de la selecció, Sergio Batista, ha parlat de tot plegat pel canal de televisió argentí TIC Sports sense amagar el seu malestar amb el Futbol Club Barcelona.
Sigo manteniendo la fe, ¿no? Ojalá lo podamos contar con Lionel, que para nosotros es muy importante, ¿no? Una lástima, ¿no? Porque es un gran jugador que la selección argentina lo necesita. No me gustó algunas cosas que hizo el Barcelona con él, el tema de contrato, el tema de... Está bien, no me meto en eso, pero sabemos por qué lo hizo, o meter 40.000 personas, creo que la primera práctica con carteles. Yo creo que es una forma de presionar a Lionel también. Después, bueno, quedan cada uno, ¿no?
Y toda la Argentina está pendent de la decisió de la FIFA, la premsa, la ràdio i també la televisió d'aquí de Buenos Aires tracten el cas Messi com una de les principals notícies en els seus informatius.
Messi, setmana clave.
En les darreres hores, un centenar de persones s'han manifestat davant l'ambaixada d'Espanya aquí a Buenos Aires amb una enorme pancarta on es podia llegir «Españoles peseteros liberen a Messi».
Anoche hubo un escrache de hincha frente a la embajada española en Buenos Aires.
Doncs aquesta és l'última hora, sentim la televisió argentina que, parlant d'aquesta manifestació contra l'ambaixada espanyola a Buenos Aires. Dels temes d'aquesta tarda que s'havien de decidir a la junta directiva, en destaquem dos. Un és el nom dels nous directius. Recordem que el Barça havia d'incorporar com a mínim 4 directius. Quins noms tenim?
N'han incorporat 3.
Vaja.
A les pròximes hores, a les pròximes setmanes, segurament. Segurament no, segur. S'han d'incorporar algun més per complir amb els estatuts. S'han nomenat 3 directius per començar a cobrir les vacants de les 8 dimissions de fa unes setmanes. Els 3 nous directius, desconeguts per al gran públic, almenys jo no tenia cap de referència, són aquests: José Antonio Colomé, per Economia, per l'àrea d'Economia, Jordi Torrent, per Màrqueting, i una dona, Maria Elena Fort, per a l'àrea de patrimoni. Encara s'ha d'anomenar, com dèiem, com a mínim un mes de directiu per complir amb els estatuts. La previsió és que, a més, no es faci només un nomenament, sinó que entrin diferents membres a la junta directiva. També s'han nomenat 3 nous vicepresidents, 3 directius que pugen de rang. Rafael Juste, nou vicepresident esportiu. Joan Boix, nou vicepresident econòmic. I Joan Franquesa, vicepresident de l'àrea de patrimoni i de les relacions institucionals. Jacint Borràs segueix de directiu, però és el president, el nou president del Barça Atlètic. I Magda Uraní, que s'especulava amb la possibilitat que entrés a la directiva, no serà directiva, sinó que és la nova síndica del soci.
Aquests són els nous noms que s'ha vist obligar a fer la Junta del Futbol Club Barcelona després de les renúncies de molts d'ells. Tenim també un altre tema bastant interessant, que és la data de l'Assemblea de Compromissaris. Recordem que Joan Laporta va dir que posaria el seu càrrec a disposició en aquesta Junta, que si no el ratificaven, llavors plegaria com a president del Barça. Tenim data?
No, però gairebé, ara t'ho explico. Esperarem fins al sorteig de la prèvia de la Champions, dia 1, divendres d'aquesta setmana, i si la tornada és al Camp Nou, si la tornada de la prèvia de la Champions es disputa al Camp Nou, gairebé és segur que l'Assemblea de Compromissaris, que decidirà si Joan Laporta segueix o no com a president del Barça, serà coincidint amb aquell partit, el 26 o el 27 d'agost.
Cap a finals d'agost, si es produís algun partit a l'estadi, crec que seria una bona data. Entre altres coses, perquè també, doncs, a part de l'aprovació dels comptes, es decidiran, doncs, altres qüestions, que vull conèixer l'opinió dels socis compromissaris respecte a la continuïtat en el meu càrrec. Trobem que l'ideal seria que es produís abans de que comencés la Lliga, no? Però també el més proper possible al mes de setembre.
Doncs aquestes són les novetats de la Junta Directiva del Barça. Déu-n'hi-do. També tenim una altra novetat, en aquest cas en l'àrea esportiva. Fa molts dies que ja vam explicar l'acord d'Oleguer Preses amb l'Ajax d'Amsterdam. Avui ja ha anat cap a Holanda i ja el presentaran ben aviat, no sé si demà mateix, com a jugador de l'Ajax.
La previsió és que demà a les 4 de la tarda ha marxat a Holanda. Aquesta tarda està a punt d'arribar a Amsterdam per incorporar-se per les 3 pròximes temporades amb l'Ajax. Aquest matí ha passat pel Camp Nou per buidar la seva taquilla i acomiadar-se dels seus companys. En principi no ha de tornar al vestidor com a jugador del Barça. Ara comença la seva etapa a l'Ajax, el dirigirà Marco Van Basten. Avui arriba a Amsterdam, demà revisió mèdica i presentació. Dimecres se'n va amb l'equip holandès a Anglaterra per fer una altra estada de pretemporada. Haurà fet 2 estades de pretemporades en 2 setmanes. Una amb el Barça, la passada, a St Andrews, Escòcia, i ara a Anglaterra amb l'Ajax. Avui hem sentit una reivindicació per l'Oleguer futbolista, l'ha fet un company seu del vestidor, l'Andrés Iniesta.
He pasado unos años muy buenos con él. He coincidido también en el filial. Como compañero es un 10 y como jugador creo que bueno, los últimos 2 años quizá no ha jugado tanto, pero hay que recordar que que en los años donde se han conseguido cosas, Oleguer ha sido un jugador prácticamente titular, ¿no? En el Barça de las Ligas y la Champions.
Digue'm que ets de Regal i podràs aconseguir fins a un 65% de bonificació. Truca al 902 30 30 76, 902 30 30 76 o entra a regal.es.
Els rellotges Cronos marquen el pols de l'actualitat.
Cronos t'ofereix una col·lecció variada de models que s'adapten al teu estil, des d'atractius rellotges de disseny fins als cronògrafs esportius més intrèpids. Deixa't seduir per les col·leccions Cronos, només a les millors joieries.
05 05 05 05 05. Ara, el 05 que t'emocionarà és el de Zurich Connect, perquè des de mig euro al dia assegura el teu cotxe i amb tota l'experiència de Zurich. Contacta ja al 902 25 00 85 o per internet. Connecta amb els experts. Zurich Connect.
L'esport al punt.
A l'Espanyol, després de molts dies de proves, es confirma que el porter Carlos Kameni té malària. No és una versió greu de la malaltia, per dir-ho d'una manera entenedora, però queda més que demostrat que els problemes que van fer que el jugador no viatgés a l'estatge de Peralada eren força greus. Ara l'afició blanquiblava pot estar tranquil·la perquè Kameni està molt recuperat i fins i tot començarà a entrenar-se demà mateix. Albert Benet, bona tarda.
Hola, bona tarda.
És estrany dir que un jugador té malària, però que demà s'entrena, no?
Sí, 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 pot semblar una mica contradictori, però el cas és que Kameni, a efectes pràctics, és com si ja hagués superat una gastroenteritis molt forta. Kameni ha passat per una malària lleu que va agafar durant les seves vacances al Camerun per la picada d'un mosquit. És una malària lleu i per això ha costat tant de diagnosticar. Les proves que li van fer la setmana passada van donar negatives i, de fet, es va descartar llavors que tingués qualsevol tipus de malaltia tropical. Han calgut els cultius per determinar el diagnòstic. Kameni ha estat aquest matí a la ciutat esportiva de Sant Adrià i se l'ha vist bé, força bé, tot i que ha perdut pes, naturalment. El metge del primer equip, el doctor Ignasi Sitges, confirma que el porter està ja pràcticament del tot recuperat.
Bueno, el problema de la malària és que hi ha un període d'incubació que són de 8 a 30 dies. Val? Llavors no dona pistes fins que arriba. Llavors el seu debut va ser, com ja havíem parlat al seu moment, com un problema gastrointestinal que podíem tenir nosaltres. No ha fet grans febrades, no ha fet grans descomposicions, no ha fet grans vòmits, no ha fet un gran decaïment. Vull dir, ja l'heu vist vosaltres, si fos una malària important no estaria aquí amb nosaltres el Carles, lògicament.
La malària no és contagiosa, de fet només ho és en el cas d'una dona embarassada que pel seu fill. Després d'una setmana en què s'ha trobat malament, demà mateix ja començarà a entrenar-se per agafar la forma el més ràpid possible. Kameni haurà de fer doncs la seva pròpia pretemporada per posar-se a to.
I les novetats en l'entrenament d'avui passen perquè ha debutat, ho podem dir així, l'últim fitxatge del club, l'argentí Roman Martínez.
Que continua en un núvol, avui ha confessat que ahir li va costar força dormir pensant en el que l'esperava en el dia d'avui a Sant Adrià i s'ha mostrat molt il·lusionat amb la possibilitat de debutar ja dissabte que ve a Old Trafford contra el Manchester United. Hi ha un jugador que l'ha impressionat especialment, Ivan de la Penya.
Sí, Ivan. Sí. Ivan tiene una pegada, lee muy bien el partido, tiene esos pases gol que por ahí no se ven todos los días. Podemos jugar tranquilamente los dos, si lo dispone el técnico, obviamente.
A més de dir per enèsima vegada, com acabeu de sentir, que és compatible amb Ivan de la Penya, també ha explicat que ja ha parlat amb el tècnic, Tintín Márquez, que espera moltíssimes coses d'ell. Roman admet que mai ha jugat amb un 4-3-3 i que se sentiria més còmode en un 4-4-2, però que està convençut que s'adaptarà ràpidament al joc de l'equip, independentment del sistema de joc.
Falten 5 minuts i mig per les 9. Demà se sabrà la llista definitiva d'atletes de l'estat espanyol que aniran a Pequín. Encara hi ha alguna incògnita, però el campionat d'Espanya del cap de setmana ho ha acabat aclarint gairebé tot. Guillem Barquín, bona tarda.
Hola, Xavi.
D'entre els atletes d'aquí n'hi ha alguns que han reformat la seva possibilitat de ser a Pequín.
Com per exemple Miquel Casaba, que va acabar segon a la final dels 800 metres. L'atleta de Sabadell ja tenia la mínima olímpica, la va aconseguir de fet al míting de Barcelona d'ara fa una setmana, i els campionats estatals doncs li van servir per venir a confirmar la seva presència en aquests Jocs Olímpics. A Pequín, en les seves segones olimpiades, espera millorar l'anterior registre i arribar com a mínim a semifinals, ja que creu que caure eliminat eliminat en primera tanda seria tirar per la borda el treball de tota una temporada.
Bueno, no seria una sorpresa, no? Perquè en una Olimpiada he trobat gent de molta qualitat i pot passar, no? Però per mi seria una decepció, no? Quedar-me a la primera, tot l'any treballant per estar bé allà i quan arribes quedar-te fora a la primera, doncs no seria un balanç positiu. Jo sóc optimista i confio en poder fer-ho bé i és molt la gent que ha treballat amb mi i a la gent que represento i correré per mi i per tota la gent de la meva ciutat i la gent que està ahí sempre.
Un altre català que també serà a Pequín és Reyes Estevez, segon a la final dels 1.500 d'ahir a Tenerife, al darrere d'Arturo Casado, però tot just superant el gran favorit, a Juan Carlos Higuero. Això és una actuació que confirma el bon estat de forma d'Estevez tot just abans del joc, sobretot després d'unes temporades on havia deixat força a desitjat a les grans cites internacionals.
Demà estarem molt pendent, com dèiem, de l'anunci de la Federació Espanyola d'Atletisme, que ha de fer pública la llista de tots els participants, com dèiem, encara queda alguna incògnita, que participaran en aquests Jocs Olímpics.
Un total de 54 atletes formaran la delegació espanyola, sempre a l'espera, però, del míting d'atletisme de Monte Carlo, que comença demà mateix i que podria fer algun canvi d'última hora en aquesta convocatòria, com per exemple a Mònaco hi participa la catalana Natàlia Rodríguez als 1.500 i encara té possibilitats de ser a Pequín.
N'estarem pendents. Demà també parlarem dels Jocs Olímpics perquè és previst que a la tarda marxi una delegació d'atletes d'esportistes catalans perquè participaran als Jocs de Pequín. Nosaltres serem a l'aeroport acompanyant-los. Avui la notícia més destacada del món del bàsquet, pel que fa als equips d'aquí, passa per Manresa. Ernest Macià, bona tarda.
Bona tarda.
Per fi arriba, perquè feia molt temps, havien fitxat a Rodrigo San Miguel fa molt temps, un altre, el segon fitxatge del Rico.
Doncs sí, es tracta de Javier Bulfoni, escorta italo-argentí, que la temporada passada va ser una de les revelacions de la Lliga, i això que ja té 32 anys, però no va ser fins la temporada passada que va fer el seu debut a la Lliga ACB. Ara el Manresa espera que porti estabilitat en defensa, però sobretot punts en atac. La temporada passada, per exemple, Bulfoni va fer 14 punts a mitjana per partit. Hem parlat amb el tècnic del Rico Manresa, Jaume Pons Arnau, que creu que Bulfoni ha triat Manresa perquè a l'equip hi fa falta un perfil com el seu.
Sentit atret per la idea de joc que teníem a Manresa, no? Ell creu que és un jugador que pot aportar amb aquesta idea de joc de ritme, de velocitat, de no egoismes, de moure la bola i de buscar els millors llançaments. Doncs ell és un jugador que aquest any, amb el seu primer any a la CB, ho ha fet bé i crec que Manresa doncs, pot tornar a fer un pas important en la seva trajectòria.
El Rico espera tancar aquesta setmana la contractació del pivot congolès Sergi Baca i continua buscant un altre jugador exterior, tot i que la seva contractació va per llarg.
Encara en bàsquet, avui s'ha fet públic el calendari de la Lliga Catalana ACB. Ha vingut més tard per la renúncia de la Casbah de Girona de participar a la Lliga ACB. Per tant, el DKB Joventut, Barça i Rico Manresa els acompanyarà el campió de la Lliga LEP. Les dates seran el dia 20 de setembre, a les semifinals, i la final el dia 21. Es disputarà al Palau Blaugrana. Recordem que la penya jugarà contra el campió de la Lliga LEP i que el Barça ho farà contra el Rico Manresa. En tenis, feia molt de temps que el suís Roger Federer no veia tan seriosament amenaçat el seu lloc de privilegi com a número 1 mundial. El manacorí Rafael Nadal, després de guanyar el torneig de Toronto, té la seva primera opció per desbancar Federer al torneig de Cincinnati. Josep Maria Perelló, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs Rafael Nadal prepara el seu assalt al número 1 mundial de la millor manera, depenent d'ell mateix. El manacorí superaria el número 1 actual, el suís Roger Federer, si guanya el Master Series de Cincinnati que ha començat avui i si Federer no arriba a les semifinals. Si no ho pot aconseguir a Cincinnati, Nadal tindrà una nova oportunitat a l'Open dels Estats Units. El tenista lleidatà Albert Costa, campió del Roland Garros, assegura que Nadal encara no és el número 1 del tenis mundial per qüestions de calendari.
Bueno, home, jo crec que aquest any està demostrant que és el número 1, no? El que passa és que, bueno, que per punts encara no ha pogut ser, però estic convençut de que si no és ara, serà, si no és aquí a Cincinnati, serà el US Open, però clar, o sigui, aquest any està jugant molt millor i té pues, la condició per ser número 1, està claríssim. O sigui, aquest any, des de l'O, o sigui, ha guanyat dos Grand Slams, ha fet semifinals amb un altre, ha guanyat tres Master Series, o sigui, està demostrant que aquest any és el que està més en forma, no? Passa que, bueno, com el rànquing compta les 52 últimes setmanes, pues clar, no s'ha pogut ficar número 1.
Nadal debutarà demà al torneig de Cincinnati contra el guanyador del partit que jugaran el francès Florent Serrà amb un dels jugadors precedents de la fase prèvia. També hi juguen el torneig Tommy Robredo, que avui ha debutat guanyant per un doblet 6-2 al nord-americà Fish.
Últim minut del programa, em dedica a la selecció espanyola de bàsquet. Juga des de les 8 contra Hongria en un partit amistós preparant els Jocs Olímpics de Pequín. És el penúltim i que l'exjugador de Llevant, Mustafa Rigà, ha fitxat pel Bolton de la Lliga Anglesa. Fins aquí el nostre programa. Nosaltres ho deixem aquí. Recordem que a les 11 tornen els esports, els millors anys de la nostra vida, amb el Xavier Palau. Gràcies per la seva atenció. Bona tarda.